ordres de confinament i enorme desplegament dels bombers per l'incendi a la Bisbal d'Empordà, que ja ha entrat al massís de les Gavarres. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
A aquesta hora crema sense control un foc que ha començat a quarts de 10 del matí a la Bisbal d'Empordà i que la tramuntana ha empès cap al massís de les Gavarres, on, aquesta és l'última hora, ja crema, Joan Gota.
El vent ha provocat molts focus secundaris i s'han enviat alertes als mòbils a les persones que són als municipis i zones més afectades perquè es confinin. És un radi que va creixent i ara mateix s'estan enviant noves alertes. El fum ja és visible des de bona part de l'Empordà i els bombers temen que es converteixi en el primer gran foc de l'estiu.
Anem cap allà, Fèlix Martín.
Bon dia. Sí, el Castamí ha passat. L'incendi en el seu flanc dret afecta el massís de les Gavarres, s'enfila cap al Puig d'Arques i des d'aquí la previsió és que continuï muntanya avall en direcció a la urbanització Vallrepòs. Això és a Santa Cristina d'Aro, també al Baix Empordà, una urbanització que ja estan desallotjant preventivament. El foc crema descontrolat i l'objectiu dels bombers per terra i aire és escanyar-ne el cap perquè no s'escampi encara més.
De seguida ampliarem la informació sobre aquest incendi. Podria ser el primer gran incendi de l'estiu. Això el dia en què ens hem llevat amb la notícia d'un nou mort a trets a Catalunya. La víctima és un noi de 15 anys, cosa que pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero, implica que s'ha creuat una línia vermella.
La investigació apunta a un possible enfrontament entre bandes llatines. Els Mossos insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc al país.
Barcelona, Cristian Roldán i Anna Escura.
Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes dels fets, però els testimonis vinculen l'assassinat del menor de tan sols 15 anys a quatre joves que van sortir corrents del lloc dels fets. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que arribaran fins al final per identificar els autors.
L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
Tot i l'aparent normalitat que es vivia aquest matí al parc de la Pegaso, el sentiment dels veïns és força generalitzat, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
I quan vaig sortir doncs vaig veure que eren, eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans i bueno, amb por per la nit.
Totes les reaccions les tindrem en aquest Catalunya migdia, el dia en què estem molt pendents també dels jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han comparegut com a testimonis per la investigació oberta contra el seu germà Jonathan Andic. Què ha transcendit de la seva declaració, Marta Vallès?
Hola, bon dia. Doncs fa un parell de minuts només que acaben de sortir de l'edifici judicial davant la jutgessa. Han mantingut el que ja havien dit davant dels Mossos d'Esquadra, la innocència del seu germà Jonathan, recordem, imputat per homicidi per la mort del seu pare. Neguen que estigui obsessionat pels diners i diuen que les disputes pare i fill eren puntuals.
I més coses. La Generalitat imposa les primeres multes per l'incompliment de la llei de l'habitatge.
Els sancionats amb 30.000 euros cadascun són tres grans tenidors. Darrere seu hi ha més de 650 expedients oberts. Entre les pràctiques il·legals més esteses hi ha saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre altres.
Això l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
On les polítiques d'habitatge han estat un dels eixos de la negociació. Avui la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio on ha descartat una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes.
No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Mundial i amb Lamine Yamal, que recupera el seu millor nivell.
El blaugrana el va triar el millor del partit, que va classificar Espanya per als vuitens de final. També va passar a Portugal i ara s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final dilluns que ve. I avui sabrem les últimes seleccions que jugaran aquests vuitens. Entre els partits d'aquesta nit destaca l'Argentina Cap Verd. Ter Stegen està molt a prop de marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam i al Tour. Avui jornada de descans i preparació abans de començar la primera etapa demà a Barcelona.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora aturades a la Ronda Litoral entre el Fòrum i Santa Coloma en sentit Trinitat per un accident que talla un carril. Ronda de Dalt, d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. També trànsit molt dens a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. I recordem que per incendi forestal ha estat tallada la G660 que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà i ara també la G513 per un altre incendi. incendi entre Cornellà de Terri i Vilademuls.
Doncs ja veieu que aquests incendis, dels quals estem molt pendents i que de seguida connectarem amb allà, doncs estan també afectant a la circulació. A veure el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Jofre Genoé, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Primer, deixa'm que et pregunti per aquesta tramuntana que està bufant a la zona d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. Ha de durar molta estona aquest vent fort que no ajuda gens a les feines dels bombers?
Doncs bé, haurem d'estar seguint el vent perquè, tot i que ha d'anar una mica de baixa, suficientment fort perquè molesti i compliqui una mica l'extinció de l'incendi. M'explico, és a dir, aquest vent respecte a fa dos dies ha anat de baixa, clarament. De fet, en aquestes zones no està superant els 40-60 km per hora, és una tramuntana moderada, però bé, portem doncs, un terreny que ja ve heredat de tres dies, aquest ambient ressecat. De fet, aquesta matinada ha sigut especialment càlida, mínimes de 26-27 graus, i tot això no ajuda, malgrat que el vent vagi doncs, de baixa. De fet, el vent no acabarà de desaparèixer al cap de setmana, pot afluixar una mica, però aquesta circulació de nord, amb baixes humitats, han de mantenir-se, malgrat que afluixi una mica, les condicions seran adverses.
Doncs aquesta és la situació pel que fa al vent. A la resta del país, calor pel cap de setmana?
Calor pel cap de setmana, molt de sol, pocs núvols, fins i tot el mestral al sud del territori també va clarament de baixa i donant pas una mica a les brises, on les temperatures són elevades aquests darrers dies a Tarragona, 36 graus. Avui podria ser una mica més baixa per la presència d'aquest doncs, vent més afeblit al sud del país, i estarem pendents una mica del termòmetre al llarg del cap de setmana, perquè bé, malgrat que avui fa calor intensa en molts indrets, de fet a Ponent es pot superar fàcilment els 35, és una calor típica de juliol, intensa, una mica per sobre potser del que seria habitual, però és que el termòmetre vol seguir i continuar pujant al llarg dels propers dies, i ja avancem. De fet, hi ha un preavís activat ja del Servei Meteorològic de Catalunya d'onada de calor, perquè tot això s'està doncs, cuinant, i diumenge podríem ja tenir alguna xifra pròxima als 40, a les zones més càlides del país, no pas a tot arreu, però sembla que la setmana que ve patirem la segona onada de calor del que portem d'estiu. Potser no és tan llarga i potser no és tan intensa, ho haurem d'anar seguint. I, a més, potser només afecti zones de l'interior on tornarien els valors de 40 graus.
Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Crema sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que afecta ja de ple el massís de les Gavarres. De moment hi ha una trentena d'hectàrees afectades, però la tramuntana que bufa en la zona complica les tasques d'extinció, com estàvem explicant, i ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i ampliar el confinament a 7 municipis de la zona, tot i que és una zona que està variant completament i, a més de manera molt reincident, quins són els municipis que queden doncs, confinats per l'abans de les flames i també del fum. El centre de comandament dels bombers d'aquest incendi s'ha instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim el Josep Lluís Santiso i el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'última hora acabem de rebre un es alert amb aquesta ampliació de les zones de confinament, a més de la Bisbal d'Empordà i la que també hi havia el poble veí del costat, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A aquesta hora s'amplia també aquest confinament a Calonge i Sant Antoni, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro, a Forallac, a Llagostera i a Santa Cristina d'Aro, tot el Baix Empordà. Fa uns minuts ha comparegut aquí, en aquesta zona de control dels bombers, Ferran García, que és el cap d'operacions a Girona, i la notícia, evidentment, com deies, no és bona. El foc crema al massís de les Gavarres. Ha iniciat ja aquesta crema en aquestes muntanyes, muntanya amunt de les Gavarres, descontroladament cap al Puig d'Arques, i diu que no hi poden fer res. Intentaran aturar-lo, això sí, quan des del cim iniciï el descens. Calculen en unes dues hores, un descens que faria cap a Santa Cristina d'Aro, cap a l'urbanització Vallrepòs. Aquí estan desallotjant els veïns de les desenes de cases i que hi ha un desallotjament preventiu perquè el fum és molt intens a aquesta hora, el foc avança per la forta tramuntana i tenim hores d'ara una temperatura que supera els 36 graus. Escoltem Ferran García, el cap d'operacions dels bombers a Girona.
Està a les Gavarres absolutament, i llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat, o sigui, el vent l'està ajudant, diguéssim, està exposat a calor i temperatura. Tenim tots els condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció.
Recordem que aquest incendi inicialment s'havia confinat una casa de colònies, la del Pou del Glaç. Això és a tocar del barri de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà, amb 150 nois i noies. per un foc que ha començat a un quart de 10 del matí en aquesta zona, tocada la carretera GI 660 entre la Bisbal i Calonge, que evidentment està tallada en aquests moments. I val a dir que no és només l'únic incendi que afecta a aquesta hora les comarques de Girona, n'hi ha un parell més, ens han explicat els bombers. Preocupa sobretot un que hi ha a la comarca del Pla de l'Estany, no massa lluny d'aquí, amb un foc forestal que està situat entre Cornellà del Terri i Vilademuls.
Doncs ja veieu que hi ha simultaneïtat de focs ara mateix, però el que més amoïna és aquest de la Bisbal. Precisament podem saludar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, com esteu? Com teniu el municipi de la Bisbal d'Empordà?
Bé, ara semblaré una mica egoista, però com a municipi ara estem molt més tranquils, perquè, com bé deia en Fèlix, a l'entrada s'ha originat aquí, hi havia un moment doncs, que ens afectava de ple en el municipi. Teníem el risc aquest evident que passés, no?, que anés cap a les Gavarres. En tot cas, els bombers han assegurat que no afectés a la zona habitada de Sant Pol, de la Casa de Colònies aquesta que comentava, del Pou de Gràs. De moment hem tingut sort que s'ha pogut aturar i no ha passat per allà, no hi ha hagut afectació a les vivendes i a les masies que hi ha i en el nucli urbà de Sant Pol. Però ha anat pujant muntanya amunt, Gavarres amunt, i bé, és una zona boscosa, les Gavarres, que per tant, doncs això té molt de material per cremar i era el perill que hi havia i que, per desgràcia, doncs s'ha consumat. I com deia, doncs, com ha dit també el cap de bombers, doncs en aquest moment els bombers estan intentant doncs, ja no extingir, que no estan en aquests moments en capacitat d'extingir, però com a mínim intentar doncs, fer-ho cada vegada més estret per quan es donin les condicions poder encercar-lo i extingir-lo.
Ara mateix, a la Bisbal d'Empordà no hi ha cap nucli confinat?
No, confinats estem tots perquè el vent va bufant, hi ha tramuntana però va canviant, per tant hi ha moments que el vent ve sobretot aquí al nucli de Sant Pol, també amb cases de la ciutat de la Bisbal, del nucli urbà, però en tot cas continuem amb el confinament perquè, a més, amb aquest vent que, com dic, va canviant i hi ha moments que ve també amb ràfegues fortes, doncs pot fer canviar la direcció del foc en qualsevol moment. Per tant, el confinament encara es manté.
I se sap on i com ha començat el foc o encara és d'hora?
Bé, ens han dit les primeres hipòtesis, però preferiria que això, en tot cas, ho fes l'organisme que li correspon doncs, determinar l'origen.
I fa alguna crida als seus veïns?
Nosaltres, des de primera hora, hem dit això, restringir tota la mobilitat, que tothom que no fos imprescindible es quedés a casa, bàsicament no pel perill de l'incendi en si, sinó per les conseqüències del fum que venia. Hem tancat la piscina municipal, que és la zona que està més propera, diguem-ho així, on a més ara estem com a centre de comandament, fins que no es traslladi en el pavelló Firal, que es farà d'aquí una estona, i a la població els hem comentat, o els hem demanat, que no facin mobilitat, a menys que no fos estrictament necessària, que hi hagués tranquil·litat, perquè és veritat que es veia des de tots els punts del municipi doncs, molt de fum, que semblava doncs, que s'acostava a la Bisbal, quan en veritat estava a l'altra direcció, i per tant hem demanat a tothom tranquil·litat, com dic, hem tancat la piscina, i en funció de com vagin també els recursos d'aigua, doncs haurem de fer alguna afectació en el servei d'aigua, perquè en aquests moments és necessari que el màxim possible vagi a l'incendi.
Doncs és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, al municipi on ha començat l'incendi, tot i que ara les flames van més aviat cap al sud i cap a la costa. És l'Òscar Aparicio. Alcalde, gràcies i estarem pendents. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Diem que les flames marxen de la Bisbal d'Empordà, per entendre'ns, ho deia també l'alcalde, perquè van cap a altres municipis, per exemple, a Calonge i Sant Antoni. Tenim també en línia el seu alcalde, Jordi Soler. Alcalde, bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la situació al seu municipi?
Bé, la situació és de molta preocupació, perquè si bé el dematí a primera hora semblava que el foc es venia directament cap a nosaltres, llavors semblava que tirava més cap a la zona de Romanyà, la zona de Puigdarg, que es va dir el repòs, però hi ha hagut un canvi de vent i sembla que torna a venir cap aquí. Per tant, hem rebut fa escassos minuts l'ordre de confinament de tot el municipi, conjuntament amb 6 municipis més, i per tant estem preocupats i ara donant els avisos a la població per tal de que compleixin aquest confinament i que ningú s'exposi a més perill del que realment hi ha. I per tant aquesta és la situació actual aquí a casa nostra.
Pels que no coneguin el massís de les Gavarres, quin tipus de bosc estem parlant?
Bé, estem parlant d'un bosc en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva doncs ha crescut molt més, És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
No està excessivament net, diu.
No, no està excessivament net perquè, bueno, aquí ja no volia entrar jo amb el tema de les ajudes als propietaris, però és que realment no és rentable per ningú, però bueno, això ja en parlarem un altre dia.
Exacte, parlem d'un altre dia. Quin missatge envia la seva població, la gent del seu municipi?
Bé, la gent de Calonge i Sant Antoni que estigui tranquil·la. Evidentment, les 50 dotacions de bombers, més els efectius hidràulics i aeris, estan fent una bona feina. De moment no es veuen els fruits, però evidentment ells són els professionals i saben encerclar el foc de manera que sigui efectiva, i per tant jo crec que el missatge ha de ser tranquil·litat. A partir d'aquí esperem que les properes hores es pugui tenir un control molt més acurat d'aquest foc, i en fi, no, com altres focs que hem tingut aquí a la zona, que sempre han sigut perillosos, però que sempre han sigut controlats per les professionals dels bombers.
Doncs és el Jordi Soler, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Molts ànims, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos i bona
Moltes
tarda.
Moltes gràcies.
Doncs aquesta és la situació en dos dels municipis més afectats per aquest incendi de la Bisbal, del qual, òbviament, estarem pendents en aquest Catalunya Migdia i, de fet, durant tota la tarda, perquè ja diuen els bombers que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. El que intenten és estrènyer al màxim el cap d'aquest incendi i també estar previnguts per quan hi hagi un canvi de vent, ara mateix a tramuntana, i es preveu que a la tarda entri la marinada, per tant, un canvi de direcció del vent, i per tant les flames puguin anar una altra vegada cap a l'interior del massís de les Gavarres. Per tant, això és el que amoïna els bombers i la possibilitat de tenir-lo el més controlat possible, tenint en compte, insisteixo, que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. Veurem què és el que passa a les pròximes hores, però ja es veu que les pròximes hores i aquesta tarda, doncs, serà una tarda complicada. Aquest incendi, doncs, que està ara mateix descontrolat. N'hi ha un altre amb el qual tenim més bones notícies. És l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Aquest ja està controlat, ha cremat unes 40 hectàrees, finalment. S'han hagut de desallotjar, això sí, unes 1.700 persones de més de 10 nacionalitats de càmpings afectats. Ara se les ajuda per tal que puguin tornar a casa seva. Unitat mòbil al centre municipal Les Vols Rouge, a Canet de Rosselló. Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
Bon dia. Des d'aquí al centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.
Into the beach.
El foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat un dels edificis essencials. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
Seguirem pendents d'aquest incendi, especialment de la Bisbal d'Empordà. De fet, a la segona hora de Catalunya Migdia tornarem a fer referència i tornarem a connectar amb el centre de control per veure com evolucionen les tasques d'extinció. Ara, però, es passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Tenim altres notícies, per exemple, els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, de Barcelona, ahir a la nit. Una de les principals hipòtesis és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat a la marihuana. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que el crim d'un menor, d'un tret, suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc. Trapero també ha demanat més consciència a la societat del perill d'expansió del narcotràfic. Anem a la comissaria de les Corts de Barcelona, José Antonio Muñoz i Cristian Roldán. Bon dia.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, a Sant Andreu, i els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona i després havien vist 4 individus que marxaven corrents. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor però sense èxit. Els Mossos van activar llavors un dispositiu de recerca dels possibles autors i una de les primeres hipòtesis amb les que treballen vincula els fets amb les bandes juvenils. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra.
Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
Els Mossos també reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana que la llei sigui més estricta pel que fa a les penes per tinença d'armes.
No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint.
Trapero també ha afegit que en els pròxims anys, amb les incorporacions d'un miler d'efectius previstos anualment, es reforçarà la presència policial al carrer per tal d'augmentar la percepció de seguretat i alhora recollir més informació a peu de carrer.
I en la vessant política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc que hi ha a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona, Jordi Corbalan.
Sí, l'alcalde demana més policia i penes més altes per combatre fenòmens delinqüencials a l'alça, com la tinença d'armes de foc i el narcotràfic. Són declaracions a RAC1.
Estic preocupat i també no m'he emprenyat, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Salori i Jaume Covene els cessin de manera immediata.
I els veïns del Parc de la Pegaso, el barri de la Sagrera de Barcelona, on ahir va haver aquest assassinat, asseguren que des de fa mesos han notat un repunt de la delinqüència en aquella zona. Anem cap allà, Anna Escura.
Bon dia. Pels qui no sabien què ha passat aquesta nit, avui el Parc de la Pegaso respirava total normalitat. Però escoltant els veïns, la conversa girava al voltant del mateix tema.
Justament acabava el partit i vaig sentir un petardo. I quan vaig sortir, doncs, vaig veure que, no, que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos al final. Sí. Un mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans. I, bueno, amb por per la nit.
I com ell, la majoria de persones que passaven pel parc. Preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
Nosaltres ara aquests dies tenim problemes. Ens estan marcant les portes amb silicona. Ha millorat molt el barri en quant a infraestructures, però l'ambient s'ha anat degradant.
Ha canviat molt. Jo sortia aquí al Parc de la Pegaso quan sí. Era jove. Bé, ara no pots.
Yo siento que está cambiando últimamente mucho y hay un montón de noticias sobre violencia, sobre criminalismo. Yo me siento más insegura cada día, es verdad.
No, el barri és segur, però no... Hi ha certes parts com aquestes d'aquí de les pistes que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no pots passar. La resta de barri està bé.
Al matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
En declaracions a 3Cat Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys.
Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar al nostre país per tal de captar-los. D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic pren declaració a les dues filles de l'empresari. En una declaració anterior davant dels Mossos d'Esquadra van dir que el seu germà, Jonathan Andic, no està obsessionat pels diners. La vídua de l'empresari, que també ha declarat aquesta setmana, va revelar que el fundador de Mango volia canviar el seu testament. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
Bon dia. Doncs les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut davant la jutge la convicció que el seu germà, Jonathan, és innocent, negant, com diu la jutgessa, que tingui obsessió pels diners. I també han afegit que el seu pare i el seu germà tenien una bona relació, excepte moments puntuals. A més, han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que s'ha calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que hauria de canviar el seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. A diferència, però, de la terapeuta que va pressionar l'empresari perquè donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha dit avui que no hi estava d'acord ni amb aquesta petició ni amb el mètode de treball. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024, quan feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare.
I ara una notícia que acabem de saber. L'agència tributària haurà una inspecció fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família. Així ho acaba de comunicar el jutge que investiga el cas José Luis Calama. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
Hola, bon dia. L'agència tributària ha informat al magistrat que inspecciona i analitza les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos, com ara l'impost de societats, l'IVA i patrimoni, dels exercicis que van entre 2021 i 2025. Ho fa en el cas de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident, Sonsoles Espinosa, i de les seves dues filles. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una d'elles la de les filles de Zapatero, What the Fuck, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, amic de l'expresident espanyol. Fa aquest pas hores després que l'agència tributària via advocacia de l'Estat s'hagi personat a la causa contra Zapatero per si s'han vist afectades les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem més coses aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 170 Barcelona.
La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
I no ens en volem perdre detall.
El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona al Tot Gira.
Tot Gira en la seva màxima expressió.
Les tres etapes del Grande Part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Està a punt de creuar la línia d'arribada.
I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Aixeca els dos braços.
Algú podrà amb Pogacar?
Catalunya Migdia.
D'aquí un minut seran 2:15. Tres grans tenidors reben les primeres multes imposades per saltar-se la llei d'habitatge de Catalunya. Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, Jordi Canal.
Sí, a més, entre les agències d'habitatge i de consum estan tramitant 654 expedients més per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre altres motius. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta va entrar en vigor a finals de
febrer de l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit del pacte dels pressupostos amb els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
I l'endemà d'apuntalar la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos, el govern de Salvador Illa descarta ara com ara una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, Albert Prat.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha deixat clar que no es plantegen canvis a l'impost de la renda. Ara bé, al mateix programa, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat que se suma a la campanya de Junts i el PP perquè el govern afluixi la pressió fiscal. Si no, ha pronosticat un caos.
No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a la empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
Si això no es fes així, podríem tindre problemes d'aldarulls als carrers per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans i de les famílies.
I ja que parlem del govern, treballa en una proposta per recuperar els peatges, que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Salvador Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament a l'AP7.
De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de l'AP7 és molt intens i l'accidentalitat és molt elevada. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomanes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
A la política espanyola, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquiva el pacte dels populars amb Vox a Andalusia, on Moreno Bonilla ha comprat el concepte de prioritat nacional per seguir al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus en la immigració. Denuncia que el govern espanyol vol alterar el cens en processos com la regularització extraordinària d'immigrants i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Ni valoracions del pacte ni felicitació. Juanma Moreno hi va fer a les xarxes. Avui, Feijóo s'ha centrat en la immigració, un tema que és clau en la lluita pel relat amb l'extrema dreta. El PP fa temps que interpreta que la regularització i també l'anomenada llei de nets, que dona nacionalitat als descendents dels exiliats en la dictadura, són eines per alterar el cens, fer enginyeria electoral, en paraules de Feijóo, que avui ha fet un pas més i parla directament d'enginyeria social.
Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes. Pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud.
Denuncia que no hi ha capacitat financera ni recursos en el cas de la regularització. Són persones que fa mesos o anys que ja viuen a l'Estat. Qui sí ha parlat de Vox és el senador Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els de Abascal perquè diu la seva única línia vermella és amb Bildu. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
Mentrestant, el PSOE ataca en Feijóo perquè entenen ha donat la mà ja per sempre a l'extrema dreta. Rebeca Torró.
No existe un PP duro y un PP moderado. Nunca existió. Solo hay un Partido Popular. Y es idéntico a Vox. Los pactos entre PP y Vox no son una excepción, sino la norma.
PP i Vox exigeixen eleccions, mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral.
A la informació internacional, tret de sortida a la celebració del 250è aniversari dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore. El dia és gran, és demà, el 4 de juliol, però el president pot aprofitar l'ocasió per situar-se com un dels grans líders del país. En les hores prèvies, ha lloat les seves idees i decisions, com la guerra de l'Iran, malgrat la impopularitat i divisió que ha generat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Avui Donald Trump tornarà a fer ús del flamant Air Force One, gentilesa de l'Aràbia Saudita, per a desplaçar-se fins al Mount Rushmore, la muntanya de Dakota del Sud, on hi ha esculpides les quatre cares dels presidents més emblemàtics de la història dels Estats Units: Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. Des d'allà farà un discurs en el marc del 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Tot fa pensar que és un nou intent de Trump per situar-se entre els grans presidents de la història dels Estats Units. Ja ho ha fet, per exemple, imprimint la seva cara al costat de la de George Washington al carnet anual dels parcs nacionals nord-americans. Les últimes hores, Trump ha fet un dels habituals autoelogis assegurant que la idea de dotar la indústria de la intel·ligència artificial nord-americana és exclusivament seva. Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
Els vaig deixar a les seves pròpies plantes elèctriques. Les van construir al damunt, al costat, separades, i tenim electricitat pels descosits. Ara en tenim més que ningú. Si no se m'hagués ocorregut aquella idea, ara no estaríem en primera posició.
Donald Trump ha destacat que la guerra d'un dia a Venezuela ha estat un èxit econòmic rotund per a la indústria del petroli i ha equiparat els conflictes amb Venezuela i l'Iran.
Fixeu-vos en Venezuela. Va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera, estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa. La nostra relació, per cert, amb Venezuela és magnífica. Els estan anant més bé que mai amb el petroli. Les grans companyies s'hi estan instal·lant.
El 47è president dels Estats Units es tornarà a deixar sentir demà amb un discurs, aquesta vegada ja des de Washington, abans de presidir el que ha definit com els focs d'artifici més potents de la història, coincidint amb l'aniversari dels 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
I encara en la informació internacional, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El balanç de la catàstrofe és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. El govern de Veneçuela defensa l'operatiu desplegat després del terratrèmol i nega cap negligència. Sobre el terreny, però, els equips de rescat i de voluntaris continuen buscant supervivents mentre milers de damnificats continuen pendents d'ajuda. Caracas, Joan Biosca.
Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
Novè dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant, i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde es la esperanza y es lo que nos lleva adelante.
¿Quién está dentro?
Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos lo saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
Tornem a Catalunya perquè el projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
En què consisteix aquesta incubadora líquida?
Doncs mira, és un prototip desenvolupat durant 5 anys. Consisteix en un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep oxigen i nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí a 2 o 3 anys.
Hem demostrat que podem mantenir un fetus no sol a fora de la mare, no sols que sobrevisqui unes hores, sinó que hem aconseguit que visqui 21 dies. Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat amb total normalitat.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè la presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat per aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12%. La major part d'assistències han estat per picades de Rhizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi, pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas costeras, y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual, esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora, al principio del verano.
Si, malgrat la baixada de meduses a les platges, us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada. Si pot ser freda, traieu els tentacles que tingueu a la pell i, sobretot, no ho rasqueu. L'any passat, la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. Ara seria el moment de saludar els companys d'esports. Ho farem d'aquí uns minuts, perquè, per culpa d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, del qual seguim pendents, anem una mica tard en l'informatiu. De seguida els esports, però abans una mica de publicitat i la cultura.
Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. Comencem la cultura amb un esdeveniment musical, perquè Madonna torna a les pistes de ball. Bring Your Love, un dels temes del nou àlbum de la reina del pop, Confessions 2, feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi, Montse Camps.
Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla, amb aquesta cançó, The Test.
Doncs Madonna és una de les novetats, però n'hi ha d'altres, per exemple aquesta. Perquè també publica novetat Sienna Spiro.
Spiro és una de les revelacions vocals d'aquest any i publica Visitor. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
I encara una altra novetat. Nou disc de Deep Purple.
Avui treu Splat, un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond.
Doncs les novetats musicals, però també tenim novetats al cinema, perquè avui, divendres, hi ha estrenes.
A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica.
I tornen a les sales de cinema els Minions, amb noves aventures. Els acompanya Robin Hood per explicar els seus últims dies i també arriba una producció filipina d'Albert Serra sobre l'explorador Magallanes. Marc Garriga.
L'inici de Minions and Monsters és absolutament delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen com busquen un dolent a qui servir. El que passa és que això ja ho havíem vist, la primera pel·lícula de la saga, que per tant comença a mostrar símptomes evidents d'esgotament. La part més divertida és quan els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood, però la resta és força previsible. Això sí, ells segueixen igual d'enèrgics i destralers que sempre, i en català. A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb un aire de llegenda excepcional. La joia de la setmana, però, és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'uns músics que no es posen d'acord sobre com enregistrar un concert únic amb quatre Stradivarius. És tendre i molt emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica banda sonora i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida real. Completen les novetats Normal, la nova pel·lícula d'acció extrema del carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, la contemplativa Magallanes, del filipí Lav Díaz, produïda per Albert Serra, el drama Nueve Lunas, sobre l'embaràs d'un home trans, i la nova cinta de les responsables de Chavales, que es diu Hermanos.
Catalunya migdia.
Continuem pendents d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, del qual hem començat aquesta Catalunya migdia informant-ne, i ho farem també a la segona hora. Per això, amb 5 minuts de retard, saludem la Laia Tudel. Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè la informació esportiva està marcada pel Mundial i el partit que ahir va fer Lamine Yamal.
Ja sabem que a Lamine li agraden les eliminatòries, també els partits importants, i ahir ho va demostrar. Espanya, Portugal i Suïssa es van classificar per als vuitens de final del Mundial. En el cas de la selecció espanyola, ho va fer amb una victòria còmoda, molt còmoda, contra Àustria. 3-0 van guanyar. I amb un excel·lent Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Triat el millor del partit, ara Lamine espera amb moltes ganes el partit de vuitens davant Portugal, Roger Busa.
Sí, ahir una Espanya molt superior a Àustria i que Espanya va començar el seu particular Mundial amb aquesta dosi de confiança. 3-0 contra el combinat austríac amb dos gols d'Oyarzabal, que en du 4, i un altre de Pedro Porro. Se l'esperava i ja és aquí, com deies, Lamine Yamal, que va ser titular, va ser substituït quan faltaven 5 minuts. El marcador permetia, va deixar arrencades, sotanes, regats, se'l va veure realment molt fresc. I tot i no marcar, i això que va tenir dues ocasions claríssimes, va ser escollit millor jugador del partit. El jugador del Barça confirma que ja està en plena forma.
Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
Es va fer viral la imatge del germà petit de Lamine Yamal ahir, celebrant molt efusivament el tercer gol d'Espanya, el 3-0, a la graderia, i de la felicitat del seu germà i també de la seva mare en va parlar des del partit Lamine Yamal.
No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre, vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
És una selecció espanyola absolutament liderada per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisa a versions de DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
Doncs Espanya classificada pels vuitens de final i s'enfrontarà dilluns a la Portugal del català Robert Martínez, que ahir es va classificar després de guanyar Croàcia i novament arbusar, com ja hem vist en bastants partits d'aquestes eliminatòries de 700 en aquest Mundial, ho va aconseguir els últims minuts de partit.
Sí, va ser un altre partit boig. Portugal va dominar la primera part, no ho va fer a la segona. Croàcia, de fet, va fer el 0-1, gol de Perisic, i després Cristiano va empatar de penal, va ser l'1-1, i el 93, Gonzalo Ramos, el davanter del PSG, va fer de cap el gol de la victòria. El partit es posava emocionant quan Guardiol va fer el 2-2 al minut 113, el temps afegit, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc. Portugal a vuitens, això vol dir que es repetirà la final de l'última Nations League, la final de l'any passat, que es van endur els portuguesos a la tanda de penals, i mentrestant el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, imagina un partit del tot atractiu.
Va ser un joc fantàstic, fantàstic, mas un joc
europeu dentro del Mundial. Dentro da exigencia, das condições do Mundial, un jogo europeu. Mas duas equipas que querem a bola, que querem procurar a baliza rápido e criar oportunidades, então acho que vai ser un grande jogo.
Aquest partit, com deies, dilluns que ve, a Dallas, ara cap a Texas, on es jugarà aquest Espanya-Portugal, partit de vuitens, un partit que tornarà a ser a les 9 de la nit.
I l'altre partit de setcents que ens falta per repassar de la jornada ahir, Arbusà, és el Suïssa-Algèria.
Aquí no hi ha hagut sorpresa ni emoció, ho ha tingut força fàcil Suïssa, que no ha pat per superar la selecció algeriana, ha guanyat 2-0, gols de Mbolo i Ndoye, per aconseguir continuar endavant en aquest Mundial. Suïssa que jugarà els vuitens contra el guanyador del Colòmbia-Ghana.
Seguim parlant del Mundial perquè amb Espanya, Portugal i Suïssa ja classificades, com ara ens explicava el Roger Busà, avui sis seleccions més lluitaran per ser els vuitens de final. Entre tots els partits destaca el de la vigent campiona, l'Argentina, que s'enfronta a Cap Verd, Eudald Serra.
Els argentins són clarament els favorits per passar aquesta ronda, però Cap Verd, en la seva primera participació en un Mundial, ha accedit als setzens de final com a segona de grup i sense perdre cap partit. Això sí, sense guanyar-ne cap tampoc, ja que va empatar els tres, entre els quals el que va disputar amb la selecció espanyola. És per això que el tècnic argentí, Lionel Scaloni, té clar que tenen tot el respecte del món cap a la selecció africana.
Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
L'Argentina-Cap Verd començarà a la mitjanit i abans, a les 8 del vespre, s'haurà jugat l'Austràlia-Egipte amb l'estrella dels egipcis Mohamed Salah com a seriós dubte per uns problemes físics. Finalment, a 3:45 de la matinada, hora d'aquí, es tancaran els setzens de final amb l'última eliminatòria entre Colòmbia i Ghana.
Doncs precisament ens fixem en aquest Colòmbia-Ghana, concretament en Ghana, perquè, a part de les tàctiques futbolístiques, Ghana també confia en la força del més enllà. I per això, per guanyar els seus partits, recorre a un bruixot, Josep Gaya.
Sí, en els últims dies s'ha fet viral a les xarxes socials un aficionat de Ghana que assegura ser un bruixot. L'aficionat, conegut com a Nana Kwaku Bonsam, s'ha popularitzat per les seves prediccions, llançar maleficis a jugadors d'aquest Mundial i per assistir a l'estadi amb un aspecte peculiar. El bruixot ghanès va guanyar rellevància després de llançar un malefici al davanter anglès Harry Kane perquè no marqués durant l'Anglaterra-Ghana. El partit va acabar 0-0 i va certificar la classificació del conjunt africà per als setzens de final. Després del partit, Bonsam va trencar el malefici contra Kane i li va fer un encanteri perquè pogués tornar a marcar gols.
Soc l'espiritualista més poderós del món. Veus Harry Kane? Està lligat. Ara alliberaré Harry Kane, perquè al proper partit, al teu rival, li puguis marcar un gol.
Curiosament, el davanter britànic ha fet 3 gols en els dos partits següents. Algunes de les prediccions populars que el bruixot ha fet per aquest Mundial són que Cap Verd eliminarà l'Argentina de Leo Messi i Portugal guanyarà el Mundial.
Bé, doncs una d'aquestes prediccions, que Cap Verd elimini l'Argentina de Leo Messi, podrem veure si és real o no aquesta matinada, que és quan juga, aquesta mitjanit, quan juga l'Argentina. Falten 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
Just happy to be here in front of these people here. Beautiful reception.
Parlem del Tour de França i de totes les emocions que es van viure ahir a Barcelona.
Catalunya migdia.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
Per què?
Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
Sort del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
la conciliació
familiar. Home, s'ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Catalunya migdia.
Minuts i les 3 de la tarda. Ahir vam viure la presentació dels equips que participen al Tour de França. Ho vam fer en un marc incomparable, com és el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. I entre els màxims favorits a la victòria, els ciclistes catalans i també l'afició, Isaac Vilalta, es van viure grans emocions.
Sí, va ser un acte molt potent dels Grand Départ que he viscut, sense cap mena de dubte, el més impactant. Un exemple que ho il·lustra, molts corredors completaven el passeig fins la Sagrada Família amb el telèfon als dits, gravant, i ràpidament van penjar les imatges als seus perfils de les xarxes socials. A banda dels que competiran, vull rescatar dos noms propis protagonistes ahir a tot cost. El primer, Marc Soler, que després de disputar 8 tours consecutius es perdrà el d'aquest any.
Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre al màxim.
El segon nom propi, el d'un guanyador de 2 tours, 2 giros, 3 vueltas, Alberto Contador.
Para mí Pogacar es el mejor corredor de la historia. No es ya por el número de victorias, que sí que es verdad que tiene muchísimas, cerca de 120 victorias. Compararlo con Eddy Merckx en cuanto al número de victorias no se puede. El nivel de victorias y cómo consigue las victorias, eso es lo que le hace diferente.
I encara una última veu, en aquest cas en declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, ara fa uns minuts, el madrileny del líder Trek, Carlos Verona.
Pues la verdad que, mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que, bueno, para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí antes de irme a Andorra y la verdad que, pues bueno, muchos amigos, familiares están aquí y es muy especial.
Verona, que és company d'equip de Juan Ayuso, curiosament l'únic ciclista nascut a Barcelona que participa en aquest Tour.
Tot això és el que hem viscut aquestes últimes hores, però demà arrenca ja el Tour amb la primera etapa. És una crono per equips de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona. Que, Isaac, què pot donar de si o en què ens hem de fixar, sobretot?
Doncs molt atents a la nova reglamentació, ja que és una crono per equips en què la classificació de l'etapa serà per equips a partir del temps que marqui el primer corredor de cada conjunt quan arribi a meta. Ara bé, a la general, el que comptarà serà el temps individual de cada corredor. Tot això a partir de les 5 de la tarda, quan surti el Caja Rural, el primer equip a fer-ho. L'últim, just abans de les 7, serà l'UAE de Pogacar. La sortida al Fòrum, l'arribada a Montjuïc, 19 quilòmetres, 600 metres, creuant Barcelona i passant pels punts més emblemàtics de la ciutat.
El torneig a Wimbledon arrenquen els partits de la tercera ronda amb protagonistes destacats, Josep, i amb el partit de Djokovic en joc.
A hores d'ara ja ha començat el partit que enfronta Novak Djokovic contra el francès Arthur Rinderknecht. Actualment estan pel primer set, guanya Djokovic 2-3, i mentre que després tindrem el partit que enfrontarà Jannik Sinner contra el californià Jenson Brooksby. Pel que fa a la categoria individual femenina, destaca el partit que enfrontarà el número 1 del Mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka contra la letona Jelenka Ostapenko. I bones notícies en la competició de dobles, perquè el barceloní Marcel Granollers va guanyar juntament amb l'argentí Horacio Ceballos a Robert Galloway i a John Pearson en 2 sets, 7-6 i 6-3. El proper partit serà demà dissabte contra Sander Gille i Sim Berbick.
En motor, diumenge es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 al circuit de Silverstone i Marcos García, el jove Kimi Antonelli, que defensa el lideratge.
Sí, novena prova del Mundial, d'un total de 22 grans premis, com dius. El jove italià de només 19 anys arriba per defensar els 40 punts que té d'avantatge sobre el seu company a Mercedes, George Russell, el també britànic Hamilton en Ferrari, és qui ocupa la tercera posició de la classificació i ens avisa el Dami Aguilar que just ara ha acabat la primera sessió de lliures. Millor temps per al multicampió de Ferrari, Lewis Hamilton. A 6:15 de la tarda es fa la classificació de la cursa sprint de demà dissabte.
I què més ets capaç d'explicar-nos en aquest minut que ens queda?
Doncs mira, futbol sala, el Barça i Lucas Granda amplien el contracte del jugador fins al 2029, però Granda marxa la propera temporada, com ha cedit al CatGas Energia Santa Coloma. Aquest és l'anunci. A més, el club blaugrana i FIS rescindeixen de mutu acord el seu contracte, que el vinculava fins al 2027. A més, tenim un nou amistós de pretemporada. El disputaran el Nàstic i el Girona el dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre al nou estadi. Es jugarà, doncs, a Tarragona. Cinquè amistós d'estiu per als gironins i, per cert, també a segona, el Sabadell anuncia que un dels capitans de la plantilla i jugador importantíssim, Kaiser, renova.
Doncs molt bé, informats esteu de tot això que ens explica el Marcos García. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, i a les 11, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.